Com us hem dit, de la Salicòrnia, d'aquest treball que acaba de sortir a la llum, en parlem amb la Montse Castellà. Bona nit, Montse.
Hola, bona nit.
Podria sortir bé si ara obrís la boca i digués la paraula justa per a fer-te saber que m'has omplit de vida com l'aigua omfla la fusta. I ara no tanca bé la porta i tu i jo atrapats a dins. Podria sortir bé si no acabés mai la nit, percebre sempre esta energia per a fer-te saber que et sento dins del meu pit. Com un segon cor salvatge, bombejant rius de vida, i tu i jo navegant junts.
Montse, aquest és el teu cinquè treball, si no tinc mal entès, i segurament és el més diferent de tots. Fins ara potser més reivindicatiu, el to més abrandat, i ara ens anem amb un to romàntic, però que no deixa de tenir un fons reivindicatiu, també, no?
Sí, perquè al final cada una és com és, l'essència no es pot perdre, i per tant la meva vessant reivindicativa sempre hi és. Però sí que és veritat que no m'havia potser permès d'una manera més evident poder parlar més de sentiments, més d'amor, de desamor. Tinc una part molt tendra i molt romàntica que està amagadeta i la gent potser no la coneix tant, perquè sempre estic amb la pancarta, amb el megàfon, amb la guitarra, lluitant, i això com a que absorbeix tot l'altre, no? I esta vegada m'he permès ser més lliure i deixar fluir tot el que sortia. Sortien molts sentiments, la reivindicació també, perquè és en mi, però sí, és cert, és el disc potser més diferent des d'aquest punt de vista.
De tota manera, en el fet reivindicatiu també hi ha el fet romàntic i en el romanticisme hi ha un punt de reivindicació.
Clar, segurament la millor manera d'estimar és lluitar, no? I en la lluita hi ha molt de sentiment. Si tu no estimes una causa o una persona, no lluites per ella. Per tant, sí que és cert que van una mica de la mà, però potser fins ara havia tingut més protagonisme una de les dues i ara he volgut que l'altra se reivindiqués i digués, ei, que també sóc aquí, no? I parlar d'històries quotidianes que emocionen a la gent i que parles de llibertat i de somriures amb la lluita, però això, amb una cara alegre.
Que els regals són per viure's, que els petons són per fer-se, els secrets són per dir-se i tu i jo estaríem junts. Podria sortir bé.
I amb un disc fet totalment en confinament.
I és una sorpresa també per mi, eh? De fet, a mi una de les coses que més m'agraden del procés creatiu és que sorprèn la mateixa creadora. És a dir, tu t'hi poses, no? I en este cas en confinament, i dius, ah, mira, vaig a agafar la guitarra o el piano i faré una melodia que vagi per aquesta línia i una lletra que vagi per aquí. I després la cançó creix, agarra vida pròpia i se'n va per on vol. És com si un fill se t'independisa i no, ara marxo de casa. I la cançó se'n va i tu al darrere dius, on vas? Llavors, clar, crear en confinament, que em generava el punt de dubte de dir, a veure què surt, perquè al final, nosaltres quan creem, el que fas és filtrar el que tens al teu voltant i era un moment complicat, però també és veritat que la nostra faena té una part molt pública, no? Com això, entrevistes, viatges, concerts, públic, i una altra més íntima, de recolliment, de silenci, de crear en un moment tranquil. Per desgràcia, la primera part de la nostra faena va quedar totalment aturada i ens va quedar la segona en excés, probablement. Massa silenci i massa quietud, però vaig mirar d'aprofitar-la, fer de la necessitat virtut i aprofitar aquella calma per crear, i vaig crear des d'un punt molt tranquil. No tothom ho ha pogut fer així, parlar amb companys també, que no sé, el Cesc Freixas, no? Em deia, hosti, jo, menys mal que tenia totes les cançons fetes abans del confinament, perquè se'm va generar com una angoixa, com un patiment, no? Vaig bloquejar, no? I ell ho va fer tot abans. Jo, en canvi, ho vaig fer tot durant el confinament. No saps mai cap on te porta, però això també és el bonic, que deixes portar.
Cigró, i així decidir poder posar la remulla si es volgués endurir.
Sempre miro que hi ha una coherència i un concepte que abraci a totes les cançons, que no sigui només un conjunt de melodies, sinó que hi hagi un paraigua que les aglutini a totes. La salicòrnia és una planta de poc més d'un pam. Se troba a zones costaneres. De fet, el nom li ve d'aquí perquè pot créixer amb aigua salada, que això és molt estrany. I, per tant, vol dir que és molt resilient i molt forta. I a nosaltres ens ha tocat ser molt resilients i molt forts, no només al món de la cultura, sinó a tota la ciutadania, en aquests moments complicats, és a dir, sobrevisquem com poguéssim, no? I vaig trobar una sèrie de similituds entre la salicòrnia i les cançons, on posa un parell o tres d'exemples. La salicòrnia és això, no? Defensa el litoral mediterrani davant dels temporals. Troba sola, allí, lluitant contra les tronades. Una mica com els humans davant la vida, ens hem trobat tots aquests mesos. La salicòrnia creix de manera espontània i natural, com les melodies, té propietats medicinals, les cançons també curen. Els seus colors són el roig i el verd, que van junts de la mà dins la mateixa branqueta. El roig i el verd són els colors de la revolució i l'ecologia, que també van molt amb mi. És a dir, que hi havia tota una sèrie de similituds entre les noves cançons i esta planta, i em va semblar molt adient de dir-li així, perquè són això, cançons fetes sense pressa, com un esmorzar de diumenge, alegres, valentes, guaridores i molt, molt lliures.
I que ens parlen de la teva observació de les persones, de les històries de les persones. Mm-hmm.
Sí, perquè he observat sempre molt la natura i n'he parlat moltíssim, i en este disc, evidentment, tampoc no podia faltar un enfoc al medi ambient, però, com bé dius, he volgut mirar més les persones. A vegades, quan no hi havia confinament, mirava més la natura i em parlava més de reivindicació, i ara que hi ha hagut confinament, que no he pogut veure quasi ningú de gent, va, i parlo més de persones, no? He volgut, quan més a dins he mirat, més persones hi he trobat, i per això he volgut fer-les aparèixer, des de temàtiques de memòria històrica, fins a històries d'amor, fins a històries que no saben bé com acaben fins que la cançó no està conclosa. He parlat d'una vida menuda, perquè amb poca cosa en tenim prou. Podar-la en quart menguant, així la lluna faria que no es fes massa gran. Sí, he volgut apropar-me més a les persones que no pas a l'entorn, diguéssim, i crec que això la gent farà que quan les sentigui, les cançons se les faci molt seues. De fet, també penso que nosaltres només les cançons les comencem i que les acaba cadascú quan les escolta, no? Perquè si jo tinc una cançó que es diu, com és el cas, si em mires, no? Si em mires, jo penso en algú, aquest pronom feble, si em mires, doncs a mi al meu cap hi ha una cara o unes cares. Però quan tu l'escoltes o qualsevol persona que ens està sentint se la posa, aquest si em mires tindrà una altra cara i tindrà un altre rostre, però l'essència i l'energia i el sentiment és el mateix. Això m'agrada molt.
Parlem de dos o tres temes del disc. Entrem-hi una mica.
Vinga,
entrem-hi. Abans apuntaves aquest si em mires. És potser el més romàntic dels temes que hi ha o no?
És un dels més romàntics. Si em Si em mires, obri el disc. I, per tant, quan tu fiques una cançó a la primera, que vol dir que és el primer que sentirà la persona que el tingui, també és una declaració d'intencions, no? Una cançó que t'obri el disc és una responsabilitat afegida. I sí que és cert que a nivell també musical, no només lletrístic, en els dos vessants, he volgut deixar-me portar molt, com dèiem abans, i també amb els músics amb qui hem arranjat conjuntament les cançons, jo els hi deia, imagineu-vos que no sóc jo i que rebeu esta cançó per mail i que us diuen, us fan un encàrrec i diuen, mira, arrangeu això, com ho faríeu si no sapiguéssiu què és per mi? I d'esta manera hem obert molt la mirada i hem pogut buscar arranjaments. Obrir el disc amb aquesta cançó ha sigut també un motiu d'alegria afegida i mirar que tinguin... És cert que avui en dia fiquem lo random i ens surten les cançons arreu, mare de Déu, que diem aquí baix al Delta, però quan estan posades en un determinat ordre, la gent que sàpiga també que hi ha un ordre per a introduir-los a tot el concepte del disc i per alguna cosa són d'aquesta manera posades.
Dèiem que no és tan reivindicatiu, però aquí surts a parlar de lo sistema i ho dius clarament.
Ah, sí.
Que això no funciona, dinàmiques que no van per enlloc. La precarietat castiga sempre als de baix, malmet
esperances de futur. Ho diu la frase, eh? És a dir, el sistema a mi em genera un un dubte, que és si com a activista que sóc i ho he sigut tota la vida, hem aconseguit petites victòries però costa molt d'assolir-les perquè ho fas des de fora, si quan intentes assolir aquelles victòries o aquells avenços des de dins i tampoc te'n surts del tot perquè o et fas com ells o et fan fora, llavors el dubte és què ens queda? No, perquè jo que sóc optimista de mena i ho seguiré sent perquè aquí som de crosta de coco, som durs i no ens rendim, jo de debò que tens aquell punt de dir, ostres, si des de dins no pots i des de fora costa tant, quin és lo place? Com ho farem? I per anar això, lo sistema és això de que, bueno, la lletra és de les més dures possiblement que he fet, però és que és així. El sistema castiga sempre al de baix, malmet esperances de futur, permet que s'ofeguen vides al nostre mar i està tan corrupte que expulsa els desens que el volen canviar. I llavors, és un tema de dedicatòria especial a l'Arcàdia Oliveres, perquè ara que fa poquet que mos va deixar, pocs dies abans de que traspassés, vam poder fer junts lo cafè a casa seua i em va dir, canta'm alguna del nou disc, que jo no sé si arribaré a temps de sentir-lo. I li vaig cantar esta, lo sistema. I ell m'agafava la mà i li caia alguna llàgrima. I bé, és que és gairebé totes les cançons reivindicatives que he pogut fer des que el vaig conèixer porten una miqueta la seva empremta. I com jo, tanta altra gent que ell l'ha marcada, no? I per tant, este sistema, que ell ho diu, no pergueu mai l'esperança. I que malgrat que el sistema està tan complicat, que no deixéssim mai de lluitar. Els presents i honrats que el volen canviar. Massa indecent, tant patiment de tanta gent que només vol dignitat.
Escolta'm, com és que ningú havia traduït Joan Baez encara?
Ah, m'agrada que em facin aquesta pregunta. Pues no ho sé, no ho puc creure. Pot ser perquè ella és una dona que ha cantat en prou idiomes, entre ells el castellà, que semblava com que ja l'enteníem, no? I jo vaig pensar, no pot ser. Hem de traduir al català una cançó seua, perquè a més ella sempre té la deferència, sempre ha tingut el detall de cantar una o dues cançons en català quan fa concerts a Catalunya. I precisament sol cantar cançons de Lluís Llach quan ha fet concerts a Catalunya. Per tant, en este disc los unixo als dos. Lo duet amb Lluís i la traducció al català d'un tema d'ella, doncs perquè fa molt temps que la volia homenatjar.
Tinc mala sort. Torna-lo al teu record. Però ja no m'estranya gens. Només és que la lluna creix i has hagut de trucar. I aquí m'estic, la mà al telèfon, t'he conegut la veu.
Fa un any i mig, quan ella decideix retirar-se dels escenaris, me convida a cantar amb ella els seus dos últims concerts de la gira mundial que els fa a Catalunya, a Sitges i Sant Feliu de Guíxols, als festivals Terramar i Portaferrada. No era només que l'admirés abans, sinó que aquells tres dies de convivència, perquè no van ser només els quatre minuts d'escenari cantant juntes, sinó caravana, camerino, amunt, avall, dinant, furgoneta, anar a veure a Carme Forcadell a la presó juntes i cantar-li, tot això, totes aquestes vivències que personalment me marcaran per sempre i que encara ara t'ho estic explicant i m'he de pessigar per recordar-me'n que va ser cert, tot això s'havia d'unir amb un homenatge i agraïment a ella per qui és i per com me va cuidar i mos van fer amigues aquells dies de fa un any i mig.
I d'aquí aquest rovell i diamants.
En un tres i no res va ser una llegenda com un diamant en brut. Un autèntic vagabund, els meus braços perduts.
I parlant de noms, se n'ha destacat molt aquesta participació amb Lluís Llach, en la qual he llegit en algun lloc que et va dir, passa'm un parell de temes, un més reivindicatiu, un més amorós, i va triar l'amorós.
Sí, jo la veritat és que estaré sempre agraïda al Lluís perquè ha fet aquesta petita excepció dins la seva jubilació. Jo entenc els duets com una evolució d'una amistat.
Vull estimar sense tindre pressa, com un esmorzar de diumenge. Vull abraçar-te així, tan a poc i així, com creix una planta. Sense donar-te'n mai.
La cançó Vull, amb Lluís, és fruit d'una amistat de compartir lluites, de compartir professió, d'anys que fa que ens coneixem, de sopars, de converses, de, pues, de caravana també, i és una evolució, no? De dir, ostres, estem molt bé, ens portem molt bé junts. Si tu tens un bon amic, què fas? Te'n vas de vacances o l'invites a sopar? Nosaltres, com que som cantautors, l'he invitat a un disc. I llavors va acceptar, ell és un home molt generós, jo intento ser una dona persuasiva, i al mig del camí ens vam trobar, i és una cançó que ell va vindre a gravar a Tortosa, a Aire Studios, per tant, se transmet, se nota, traspua tot lo duet, los somriures, la convivència, lo dinar junts aquell dia, que em feia pessigolles mentre es gravava i havíem de tallar la toma perquè em feia riure, és que és molt de la broma i no ho sembla, però tot això, totes aquestes vivències, se reflecteixen molt bé al duet.
Fer l'amor amb tu com quan en un capvespre la mar li fa el sol i es fonen en l'aigua. I vull cuidar-te com l'opa la farina.
Doncs aquestes són algunes de les perles d'aquests 12 tracks que hi ha en aquesta Salicòrnia amb la Montse Castellà, un treball que val la pena escoltar-se amb calma. Doncs així marxarem. Només acabar a dir que aquests, que te sentirem aviat aquest mes de juny per Llagostera, per Roquetes, a l'Hospitalet de l'Infant. M'agafo la llibertat d'acomiadar-te amb la Carta de la Terra als Humans.
Sí, senyor, m'agrada que ho facis. Canto al medi ambient. I jo sempre que li havia cantat a l'Ebre com a paisatge o a qualsevol altre paisatge i a la natura, que l'estimo i la defenso sempre, ho havia fet des d'una mirada com bucòlica, com jo d'observadora, com més descriptiva i paisatgística. Esta vegada li he donat la volta i en lloc de ser jo o algú humà que parla del paisatge, he fet que sigui la Terra qui ens escriu una carta als humans dient, nois, què esteu fent? Per tant, és una carta enfadada del planeta Terra que ens escriu als humans dient tot allò que no estem fent bé, diguent que ens està maldant i que encara si fem les coses bé, potser podríem ser-hi a temps.
Doncs esperem que sigui així. Montse, com deia, marxarem amb aquesta Carta de la Terra als Humans. Gràcies per tenir la videotrucada del programa. Molta sort, un petó ben gran.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Soleu tractar-me com si fos infinita i immortal, sense adonar-vos en de què és lo vostre funeral. La vida que ens envolta penja d'un fil, esteu hipotecant lo futur dels vostres fills. Sou irresponsables cada cop que em doneu, és un atac al vostre cor. Si preneu consciència encara hi sereu a temps. Plena de patiment i aire brut, i l'aigua que fluix dins meu ja no pot ni respirar. Un canvi d'actitud encara us pot salvar, és en defensa pròpia per l'avui i per demà. Sou irresponsables. compte enrere començat, ho dic quasi sense bé. I si voleu cuidar el llegat, respecteu-me i lluiteu. Lo bosc i les muntanyes, les aus i els oceans. Si voleu sobreviure, ara és a les vostres mans.